El gall del monestir.
Molt bon dia, arrenquem la tertúlia d'aquest dimarts del Gall del Monestir a l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat per parlar d'assumptes d'interès local i d'interès general. Avui amb Jordi Casas i Marc Bonells. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Tenim molts temes sobre la taula de l'actualitat política. Estem a menys de 5 dies dels plens de constitució dels consistoris arreu de Catalunya, també a Sant Cugat, i a casa nostra. Fins a data d'avui encara no s'ha anunciat cap pacte de governabilitat. Això sí, l'alcaldessa en funcions, Mercè Conesa, fa pocs minuts a la xarxa de comunicació local deia això.
Començarem o iniciarem aquest mandat amb minoria, però mirant de trobar doncs, estabilitat i doncs, punts d'acord en comú amb Esquerra Republicana, però també amb altres formacions polítiques, perquè també doncs, hem de parlar amb tothom.
Sembla, doncs, que, almenys d'entrada, no hi ha opcions d'un pacte estable que introdueixi més formacions al govern de Convergència i Unió. Per tant, Convergència i Unió governarà en minoria buscant aquests pactes més o menys estables que afavoreixin la governabilitat. Jordi Casas havia dit en diverses tertúlies que calia, amb uns quants grups de l'oposició, un pacte institucional. Va en aquesta línia, l'alcaldessa?
No tinc ni idea. No, a mi,
però sona així, no? Sona...
A mi no em fa gaire cas, em sembla. Bueno, tampoc sóc el seu conseller. A veure, jo no sé si ho havia dit aquí, però ho havia escrit. Jo crec que hi ha un fet objectiu. Bueno, hi ha un claríssim que va discutir aquí, que no hi ha majoria absoluta, i per tant això és un canvi qualitatiu respecte a lo viscut els últims anys, perquè obliga a pactar, ja sigui de forma permanent o puntual. Però hi ha l'altre tema, que evidentment, a veure, si agafem el que és l'oposició a les esquerres, home, sumen 10 regidors, han passat de 6 a 10, sumen més vots que Convergència i Unió, no? Conjuntament, i són el 40% de l'electorat, per tant, és un pes específic important, i crec que la seva veu no només s'ha de sentir, sinó s'ha de fer notar amb coses concretes. Jo el que plantejava és, home, que siguin capaços de posar-se d'acord per negociar conjuntament amb l'equip de govern, no sé si un pacte institucional pels 4 anys, però sí pactes de temes fonamentals de ciutat. No, i a la vegada garantir la governabilitat del dia a dia, inclús l'aprovació dels pressupostos. Però jo crec que, a veure, siguin clars i més enllà de les estratègies electorals de cada 27S, és evident que si fem abstracció d'això, que dubto que se'n faci abstracció abans del 27S, ja jo crec que hi ha un ampli marge d'acord. Estem parlant de temes locals, no sé, parlar de Promusa, parlar de les polítiques socials, parlar d'equipaments culturals, parlar no sé, de coses... Almenys jo és el que defenso. Jo, a veure, el que tinc clar és que un, quan està a l'Ajuntament, sense tirar la paperera del seu programa, el que ha d'aspirar és incidir el màxim possible a l'elecció de govern. Estar a l'Ajuntament només per fer oposició sense incidir, no hi ha cosa més cansada i personalment més frustrant. Ho dic pels que hem estat molts anys a l'oposició.
En les declaracions que acabem d'escoltar, Marc, l'alcaldessa parla d'arribar a acords puntuals amb Esquerra Republicana, però també amb altres formacions. Obre el ventall. I això s'escapa una mica de la directriu preelectoral en el marc de la política nacional, d'allà on sigui possible fer acords entre Convergència i Esquerra, entre les forces del full de ruta.
A veure, jo no tinc cap dubte que l'alcaldessa, en funcions i presumptament propera alcaldessa, perquè...
Això de presumptament queda fatal, eh? Però,
ha iniciat converses amb tots els grups, amb els quals pot governar, i per tant segur que Esquerra Republicana s'ha picat a la porta i seguint un preacord que n'hi havia d'intentar buscar acords entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, això segur que s'ha intentat, no sé si s'ha acabat o no s'ha pogut acabar, però també és veritat que segur que també s'exploren doncs, altres opcions, sobretot si no hi ha una resposta allò entusiasmada o entusiàstica doncs, per part d'Esquerra, que jo ho desconec, i aquí parlo allò com a comentarista sense tenir realment dades, que prefereixo no saber com estan les negociacions, però dit això, és bastant de sentit comú i passa arreu del país, no? Evident, la força més votada és la que té en principi que prendre la decisió de fer les consultes per fer el nou Cartipàs i per ser primer, en primer lloc per ser escollit alcalde i després per poder governar. Si no pots fer-ho d'una manera estable, doncs és evident que s'obre la porta a pactes de programàtics puntuals o més estables. Jo crec que la tendència serà pactes més estables, programàtics, no dic un pacte de govern, però sí de dir, bueno, anem a intentar recolzar, perquè és evident que la majoria molt àmplia doncs, ha votat a la Mercè Conesa, però, hi ha un tema molt important, que és que el programa de la Mercè Conesa i de Sant Cugat és bastant, diguéssim, assimilable o assumible per les forces d'esquerra, perquè té un tarannà bastant, diguéssim, i ella es declara com a socialdemòcrata, i ella, doncs, escolta, amb tots els temes socials, parla sempre amb el tema molt des de la perspectiva, doncs, més, diguéssim, progressista, no? I, per tant, no crec que hi hagi d'haver un gran problema.
A veure, no tinc més elements que els que té ell. Tu parles per intuïció o per sentit comú, no? A veure, això serà molt generalitzat a tot arreu, perquè per hi ha alguns ajuntaments de més de 50.000 habitants que hagin tingut majoria absoluta, només hi ha dos, que és el de Santa Coloma i el de Granollers. I per tant, jo crec que serà una pràctica molt habitual. Crec que a part de que no sé si abans del 27S, malgrat acords de full de ruta i tal, alguns voldran per marcar perfil, voldran prefereixen esperar, perquè al fi i al cap, en termes pràctics, està aquí la cantonada. I després jo crec que hi ha un altre element, també, a l'hora de dir, bueno, un pacte estable que impliqui l'entrada del govern d'un altre partit, o acords puntuals, o acords institucionals i tal, que és les confiances personals, qui incorpores a l'equip de govern, això és molt important, eh? Estem parlant de coses molt concretes i de persones concretes i d'àrees concretes, no? Quina àrea et demanin, no?, de gestió. Jo crec que aquest també és un element important, no és el mateix incorporar dues o tres persones que tens una confiança, que et consta, ja no faig un judici de valor, que tenen una capacitat de gestió, no sé què, que persones que dius, hòstima, jo no sé, francament, des d'un punt de vista de gestió del dia a dia, quin serà el resultat, no? Aleshores, aquest també és un element que influeix.
Aprofitem
i no estic prejutjant cap dels potencials regidors o regidores.
Aprofitem per saludar Antoni Ramon, que s'ha incorporat ara a la tertúlia. Bon dia, Toni.
Bon dia.
Estem parlant de les possibles combinacions de governabilitat a l'Ajuntament aquest dissabte i al Pla de Constitució, i acabem d'escoltar les declaracions de Mercè Conesa de fa només uns minuts a la xarxa de comunicació local, on diu que començarà el mandat governant en minoria i sense cap acord amb altres formacions, però que segueix oberta a parlar, i ha esmentat Esquerra Republicana, però també altres formacions, per arribar a acords més aviat puntuals de governabilitat. Uh-huh. Sembla que, almenys a data d'avui, la cosa...
Ha dit puntuals o més o menys estables?
Ha dit més o menys estables, sí. Per tant,
hi ha una gradació... El matís avui és fonamental.
Hi ha una gradació important. Sembla, però, pel que es desprèn de les seves paraules, que si aquesta setmana es reuneix amb Esquerra Republicana, vol dir que no s'hi ha reunit encara, i queda 4 dies i mig pel ple de Constitució.
Home, no ho sé, no en tinc coneixement de si s'han reunit o no. Jo crec que estem en un escenari, que ja ho vaig dir l'endemà de les eleccions, el dimarts, que vam tenir la primera tertúlia, bastant ric políticament parlant. Jo crec que un govern en minoria i d'entrada, per la força que tenen i per la tradició democràtica, doncs tenir 3 forces diferents en les quals arribar a acords, jo crec que dona un marge de maniobra ampli a Mercè Conesa. Bueno, és que he dit tradició democràtica i van Ciutadans, no l'acabo de comptar.
Són 4,
Les CUP, Esquerra i Iniciativa.
3,
i PSC. PSC en té un, no sumen.
Ah, per sumar, va. No, passava per arribar a acords puntuals.
No. Estava ja a números que sumessin,
Pots incorporar acords, vull dir, és igual, va, perdó.
I llavors, crec que a dia d'avui la ciutadania també valorarà un govern en minoria que hagi de fer maniobres, que hagi d'arribar a acords, que propostes que són interessants per a la ciutat i independentment del partit que vinguin, doncs puguin tirar endavant. Jo crec que tot això enriquirà el mandat i exigirà un esforç, doncs, de pacte, d'entesa i de previsió en el govern municipal, que jo crec que també serà força benvingut. O sigui, el fet de treballar amb acords puntuals no et permet tenir aquesta majoria assegurada al ple, o sigui, ple rere ple, que qualsevol modificació puntual del pressupost urbanística vagi passant, sinó que quan es facin els pressupostos s'han de fer molt ben fet. No tindràs tot un mandat per anar fent a cada ple modificació de pressupost número 1, número 2, número 3, número 4, fins a la... Havíem arribat a números elevadíssims de modificacions de pressupost. Per tant, això requerirà de pacte, d'entesa, de previsió, i jo crec que la ciutat en sortirà guanyant. I és un... Aquests nous models de governabilitat, jo crec que han de permetre a la llarga, doncs, buscar fórmules en la política local per donar joc a diferents forces polítiques.
Val, els demano també que parlin de contingut. De la forma, sembla que caminem cap a un escenari de més pactes, però a contingut, què s'hauria de pactar més enllà dels pressupostos de la elecció de l'alcaldessa?
Anem al contingut. Contingut i forma va lligat, però bueno. A veure, jo parlo de pacte institucional en lloc de pacte puntual, perquè el pacte puntual, segons la puntualitat, el rondatge pot significar un desgast tremendo per un costat i l'altre, no pot estar permanentment. No? A veure,
però què hi posem, aleshores, però, en aquest pacte més?
No, a veure, ara vinc. El 80% de les coses que s'aprova al ple s'aprova per unanimitat. Vale? Però hi ha un 15% de temes que són els gruixuts. Què és? Pressupost, vull dir, garantir que aprovaràs el pressupost sense problemes, que és el que permet gestionar, i després temes que tenen enjundia, que diuen en castellà, que és on hi ha les discrepàncies, que és al fons on hauràs de pactar. Ara estic improvisant, però, per exemple, el futur de Promusa. A mi és claríssim. Si ha de ser un futur lligat a l'habitatge de lloguer, si això té viabilitat econòmica, si hem d'ampliar l'àmbit d'actuació de Promusa, si hem de canviar la direcció perquè hi entrin aires nous, Promusa, claríssim. Tema, equipaments culturals. I estic improvisant, un pacte, jo defenso un pacte cultural, sobre equipaments culturals, altra cosa. Pam, un altre tema. Consells de districte. Què hem fet? No? Per exemple, i sobretot els dos del centre. Han tingut un resultat, té sentit que existeixin, no sé què, consells de districte. El tema de participació ciutadana, que ja sé que és, ho estic fent molt, molt genèric i tal. Temes d'aquests. Temes, allò. I amb llum i taquígraf. Jo soc puntual de que si hi ha un acord, i participin al màxim de gent possible, que al fi i al cap s'apunta al tanto l'equip de govern i també qui ho firma, perquè al fi i al cap la gent, més enllà de la seva adhesió ideològica, vol que se solucionés problemes. Si tu ho firmes per esquit i enlluquit taquígraf, jo crec que sí. I a més, jo, en una conversa que reconeixo que he tingut off the record, que em vaig trobar amb la Mercè, dir, jo crec que Sant Cugat, per la seva composició i tal qual, està en capacitat, en aquest sentit, d'innovar en el sentit de relacions equip de govern-oposició. No ens deixem perdre per aquesta dinàmica que té més de parlamentari que de municipal, de que sempre a veure qui marca més paquet, qui marca més d'allò, no. Innovem. Siguem capaços d'arribar a acords que al final cap qui en sortirà aprofitat sigui el ciutadà. I quan arribin les eleccions, que cadascú intenti capitalitzar-ho. No sé, ho sento, no sé, és que m'hi trobant molt tou o què, però jo ho veig així.
No, estic també força d'acord avui amb tu, Jordi, no sé què passa.
Últimament
estem tous, estem tous, estem grans. En què hi ha una possibilitat, això és una oportunitat, no? I aquest pacte amb les diferents forces, i és evident que no, que s'ha de llegir bé el resultat de les eleccions del consistori, doncs és una oportunitat per arribar a acords amplis, i estic d'acord amb que la política municipal no ha de ser un parlament en petit, perquè és que és ridícul, no? Vens allà a fer un discurs com si estiguis parlant allò al país, no? Al poble de Catalunya. Jo, perdona, jo que vull és que m'asfaltin al meu carrer, ara deixis de grans filosofies. Dit això, sí que crec que té que haver-hi un plantejament, l'ideal fora que hi hagués un plantejament de pacte sobre paper i programa, i segur que la intenció és aquesta. Ara, és evident que dos no pacten si un no vol, no? I per tant ho tindrà complicat si no assoleixen els dies que queden a arribar a un pacte. Que hagi parlat ja o no hagi parlat amb Esquerra Republicana, vaja, fins a les 12 de la nit o fins a les 12 del migdia del dissabte,
tampoc és imprescindible que l'acord sigui abans del dia 7.
No, exacte, primer ha de ser fer la investidura.
No hi ha cap altra suma possible que doni una altra
alcalde. La investidura estem parlant si li donen més vots o no, però la investidura és evident. No hi ha...
Però es pot llegir la direcció dels vots, vots, es podrà llegir algun...
Perdó, que dit en
sí, no, i que és una alcaldia important, la de Sant Cugat, i dintre de Convergència...
Són la tretzena ciutat de Catalunya.
Exacte, i bueno, és prou important. Ara, pel que preguntaves, el tema del programa, jo crec que sí que anirà un programa per davant, però clar, evidentment, si algú vol pactar, si no hi ha pacte possible, realment l'innovador seria, per exemple, un pacte CUP-Convergència i Unió. Això seria l'innovador.
Home, posats a fer innovació... Innovador de collons, sí. Si fos aquest el pacte.
Fora d'això, el lògic, amb el resultat a la mà, seria un pacte amb Esquerra Republicana. Això seria el lògic, un pacte fins i tot recomanat per les altes instàncies del país.
Però el lògic hi ha... I més, que fora part de la coalició.
I més, i més. Oh, però el Ferran, per exemple, aquesta setmana sabem que ha estat fora, que ha tingut un tema personal molt, bueno, no, no, molt afortunat.
I Ferran, i el més no és Ferran.
No. I és veritat que Esquerra Republicana segurament...
I més va manifestar que no entraria en un govern amb Convergència. Ja amb...
No, ho dic perquè és un matís que... Bueno, perdona,
No, i tenen... Esquerra segurament tenia una expectativa electoral més alta que la que ha tingut, i això sempre et deixa una mica descol·locat. I si no reacciona ràpid i diu, bueno, som tres, entre que t'hi poses i no t'hi poses, ja n'hi ha alcalde i ja n'hi ha un govern fet, diguéssim. Clar, després sí que costa més canviar-ho. I per tant... el que dèiem, jo crec que la Mercè Conesa anirà amb un programa dient, escolta, jo proposo això, i ella ha parlat sempre de tres línies programàtiques bàsiques, tres eixos, que són l'eix social, l'eix econòmic i l'eix ambiental. I dirà, sobre això...
Són molt genèrics, però bueno...
Són molt genèrics. Sobre això tenim un diari fet, diguéssim, tenim el programa i dic, escolta, anem a posar-nos d'acord, que és que segur fins i tot que els que estem a la taula ens posaríem d'acord, en que volem crear més ocupació, que la gent treballi més, que la gent tingui més ajudes socials dels que no poden arribar a final de mes, que pugui accedir a l'habitatge públic i que el tema ambiental i el tema de mobilitat, sigui, segur que a nivell de concretar aquestes propostes es posarien d'acord bastant, bastant ràpid. Per tant, jo crec que potser estem en el punt de que una mica més d'esgrima o d'aritmètica o de càlcul possibilístic que no d'arribar a acords programàtics que jo crec que serien més fàcils.
Deia el Marc que potser el pacte natural hagués estat Convergència i Unió Esquerra, tal com s'havia anunciat en la precampanya. Si aquest pacte sembla que no s'està cuinant encara, almenys, hi ha una altra suma, que és Convergència i Unió i Iniciativa. Amb els dos regidors d'Iniciativa sumaria majoria absoluta. Sí. Això ho descarten?
Jo crec que sí. No s'ha donat a cap ajuntament. Sí que s'ha donat ajuntaments, pactes on participen Convergència, Unió i Iniciativa i altres forces polítiques.
La Cerdanyola fa no massa.
La Cerdanyola, ja, bueno, ara en febrer 15, perquè té una memòria molt feble. Ara, un pacte vital d'aquestes característiques, segur que no, i Iniciativa...
Però no perquè els partits des de dalt...
No.
Perquè l'entesa local potser
decisió, seria... També hi ha un problema de proximitats polítiques i, bueno, hi ha molts elements que juguen. Jo crec que aquest pacte no es donarà, el que sí, segur, perquè ja ho ha practicat durant aquests 4 anys, és que estaran oberts per part d'Iniciativa i jo crec que també per part d'altres forces de parlar de tot i arribar a acords. Vull dir, jo recordo, no he estat a l'Ajuntament, però he seguit una mica, que els grans temes, perquè ho vam dir, els grans temes, no? Una altra cosa és si s'han posat a la pràctica, com estan, si s'han de revisar, però els grans temes, com pot ser el programa aquell social que es va fer, el pla de mobilitat i tal, els temes s'han pactat, i per tant vull dir, hi ha aquí una dinàmica, més enllà de la conjuntura electoral, bueno, reprenem-la i potser reprenem-la però de forma més seriosa, perquè ara ja no es tracta només d'incorporar més vots per dir que generes consens, sinó perquè el necessites, no? Aleshores jo crec que això quan parlo d'innovació, a veure, hem de fer una lectura que més enllà de les dinàmiques electorals i de treure pit i d'intentar arrossegar vot, ara, la lectura és clar que la gent no ha volgut, per esperar una manera així, de majoria absoluta, però tampoc ha impugnat a la totalitat la gestió que s'ha estat fent. Quan tu reps un suport de 11 regidors i de no sé quin percentatge de vots, això no és una impugnació a la totalitat. Aleshores, això també ho has de recepcionar i dir, bueno, què vol dir això? Que hem d'assumir que hi ha una gran part de sancotencs que assumeixen, i ara ho dic de forma molt genèrica, aquest model de ciutat, però el que tracta és, a la mesura del possible, canviar el que sigui canviable i millorable, no? I llavors, a partir d'aquí, has de traçar l'estratègia política. Ara, pensar en una impugnació a la totalitat i tancar-te a l'oposició, dir, no, perquè som models incompatibles i tal, i això, sembla que això porta a l'esterilitat.
Bé, anirem seguint el tema, Toni, si no, vols acabar, i passem a altres qüestions.
No, a veure, amb el cas d'Iniciativa, ara faré amics amb en Jordi, a Iniciativa, jo crec que no arribaria a un acord amb Convergència una mica per un dogma de fe si la situació fos a la inversa, com era el cas de Cerdanyola o és el cas d'altres municipis on Convergència és la força petita, per entendre'ns, aquí no hi ha cap inconvenient arribar a acords a aquestes dues formacions polítiques, no? Per tant, espero que el mandat pel bé de la ciutat doncs no quedi marcat, diguéssim, per aquests dogmes, i jo crec, sobretot veient les en el cas d'Iniciativa que n'estàvem parlant, la cap de llista, la Roser, és una persona doncs, oberta al diàleg i al consens, segur que aquest escenari d'acords puntuals es podrà donar. Vaja, jo ho espero.
I a més a més
que hi ha necessitats importants a definir a la ciutat, com era el tema d'habitatge, per mi és clau, i també és clau tot el tema de la tarifació social i posar damunt de la taula aquelles unitats domèstiques, aquelles famílies a les quals cal ajudar, cal bonificar alguns impostos o cal donar alguna empenta, no? O sigui, jo sempre he sigut anti posar cartells d'allò família nombrosa o família monoparental, si ho necessiten sí, però si no ho necessiten no. O sigui, per tenir una etiqueta no cal rebre un ajut, però sí quants membres hi ha a la unitat familiar, quants ingressos té la unitat familiar, independentment dels fills que pugui tenir cadascú, no? Jo crec que aquests debats seran els interessants a veure en els propers plens, i on hi ha una diversitat d'opinió sobre aquest tema, que torno a dir, si més no serà un mandat, jo crec que ric i interessant.
No, a més, dir una cosa, per ser encara més pragmàtica, dir-ho molt clara, molt clara. Només que aquelles mocions, refereixo a les locals, les de l'Índex del Sol, aquelles mocions que s'han aprovat i no s'ha tirat endavant perquè hi ha una majoria absoluta i bueno, vas fotre un calaix i tal, ara es diguin, bueno, escolti, traiem les mocions que ja són un compromís institucional i anem-les a negociar i aplicar-les. Només que rescati aquestes mocions, escolta, ja tenim un pacte de pebrots, si se'm permet l'expressió.
Va, deixem-ho aquí. Dissabte veurem què passa amb el ple de Constitució i també una mica el sentit dels vots, que segurament es podran fer ja algunes lectures.
El dimarts que ve especularem.
El dimarts que ve seguirem especulant. Parlem d'Unió Democràtica. El sector sobiranista ahir en roda de premsa amb pesos pesants d'Unió com De Gispert, Rigol, Toni Castellà, va demanar formalment votar no a la consulta del dia 14, consulta interna dels militants d'Unió, per dir sí a la independència. Com ho veuen?
Home, ara fa de mal dir, però tot el plantejament està ratllant una mica l'esperpèntic, no? Perquè els que volen la independència han de votar no, i els que no la volen d'una manera clara diuen que sí, perquè això portarà independència, no? Vull que fa una mica, dic, bueno, sort que tots tenim una mica de memòria i sabem d'on venim i ho entenem, no? Però realment algú que vingui de fora i digui, a veure, algú que m'ho expliqui això no ho entendrà. Dit això, i sense voler posar-me en casa del veí, però està clar que ja Unió porta un temps ja llarg, doncs, amb unes desavinences internes importants, des de l'època d'en Vila de Badal, que semblava que es anava a menjar el món i ell pensava que tenia molt recolzament, i al final, doncs, es va imposar, doncs, l'establishment del partit, i, per tant, en política una cosa és dir sí, presenta't i tal, la cosa és després de l'hora que et vinguin a votar, és molt diferent. Per tant, no és fàcil que guanyi el que no està, diguéssim, dominant l'aparell, entre cometes, però és evident que sí que hi ha en aquest cas un enfrontament intern amb dues posicions clares, que és una que vol claretat que si volem la independència, i l'altra que és la tercera via o el bonisme polític que hem tingut els catalans sempre, no? Que és pensar que a l'altra banda hi haurà algú que algun dia s'il·luminarà i ens deixarà, doncs vinga, va, anem a negociar amb la Unió Europea com us incorporaríeu com a estat, anem a negociar a veure si voteu com voteu. I en canvi, doncs, l'altra banda, diguéssim que seria més alineat amb la resta del bloc sobiranista, dient, doncs, escolta, això ja portem 30 anys provant-ho, no hi ha manera d'entendre'ns i haurem de tirar una mica pel dret i a partir d'aquí negociar, però ja amb una posició més de força, no?
No sabem què passarà el dia 14, però si guanya el sí, si guanya la posició oficialista o de la direcció, de la majoria de la direcció d'Unió, hi ha encaix possible amb l'estratègia d'Artur Mas i amb el que marca el full de ruta?
Home, suposo que el president Mas, per no començar a trencar plats, va dir que sí, no? Que la pregunta encaixava, no? En els preceptes de l'acord, etcètera, etcètera, etcètera. És difícil. Jo crec que a dia d'avui Unió no es mou d'una manera il·lusa, sinó és una estratègia claríssima de desmarcar-se del full de ruta del procés i d'estar en aquella terra de ningú que s'ha mantingut durant molts anys per tenir els màxims d'amics a Madrid i guardar i salvar els mobles a Catalunya, no? Crec que també Unió amb aquesta pregunta es presenta de la mateixa manera quan van ser, va ser el Vila de Badal, no?, qui era la veu discordant, amb aquesta pregunta es troben també amb l'escenari de si regenerem el partit o no. Crec que també serà una mostra de veure si realment hi ha possibilitats dins d'Unió Democràtica de canviar la direcció actual, de que Duran i Lleida doncs, deixi ja el poder dins del seu partit. Se n'està creant un de nou, que també això està bé, fa gràcia. Jo crec que dins de la norma i estatuts del partit difícilment és possible que algú que està militant en un partit, que a més n'és el màxim líder, en pugui crear un de nou. Jo crec que això segurament, agafant estatuts en mà, deu ser sancionable fins i tot. Per tant, jo crec que es troben davant de l'escenari de si rebentem d'una vegada aquesta cúpula immobilista o no. Aquí veurem l'ombra de Duran com n'és de llarga. I jo crec que serà una mica la mostra del cotó de si Unió realment es regenera o no. I a partir d'aquí tots aquests militants que seran discurs o no amb la direcció, depèn dels resultats, doncs quines decisions prendran.
No sé si en aquesta línia s'està movent alguna cosa més del que s'havia mogut abans. De Gispert no havia sortit mai amb aquesta claredat, per exemple, a fer pronunciaments independentistes obertament.
Jo això, Unió, amb tots els meus respectes, jo crec que cada força política viu el seu procés. Jo vaig dir fa temps que el tema que tenia entre mans dividiria la societat catalana i dividiria les forces polítiques i els generaria problemes. I d'aquest procés en sortirien molts damnificats, això és evident, damnificats polítics, eh? Quan es parla de full de ruta, no és, la full de ruta no és un deus ex machina, és una cosa pactada entre el senyor Duran i el senyor Junqueras, amb el qual...
El senyor Mas.
El senyor Mas, perdó, és així. El senyor Mas, el senyor Junqueras, el cap pots coincidir o no. Vull dir, ho van pactar un dia i, bueno, escolta, fins a cap moment s'ho han firmat ells dos, de moment, no? I amb dos partits, no?
I l'ANC i Òmnium Cultural.
Vale, sí, bueno, sí, aquests sempre fan d'escolonets. Però, bueno, Unió, suposo que també hi ha un element que vol marcar perfil, com sempre, si té una necessitat de l'Unió de marcar perfil respecte a Convergència, i suposo que això també forma part d'aquesta estratègia, i haurà de passar el procés que també han passat altres partits de discussió interna. Jo, de totes maneres, a veure, jo no tinc ni idea de quina és la correlació de forces a dintre de l'Unió ni com ho porten, però bueno, qui encapçala el tema no és el Duran personalment, sinó que és el secretari general i el president, no sé què són els pedalers, el peregrí, o sigui que és la direcció del partit. El que està clar, i sortirà el que hagi de sortir, és, perquè em sembla que t'havia fet la pregunta abans, que si surt el no, o sigui que hi ha un rebuig a la pregunta que planteja la direcció, perquè la planteja la direcció, i això seria vàlid per qualsevol partit, no sé si ho ha anunciat, però això porta a un congrés extraordinari i a una renúncia, a una dimissió, perquè vol dir, és una desautorització en tota regla a la direcció que ha plantejat la pregunta. Per tant, això, amb un escenari a 3 mesos vista, segur, i em sembla que hi ha algú va insinuar que els porta a un congrés extraordinari i a donar-li la volta a la direcció. Bueno, és un... Diguem, dintre de la dinàmica i de la vivesa i de la incertesa de la política catalana és un element més, no? A 3 mesos d'eleccions.
Jo parlava, però, de l'altre escenari, de si guanya el sí,
sí.
Descavalca Unió definitivament del full de ruta marcat per Convergència i, per tant, amb l'horitzó electoral del 27S trenca la federació?
Home, jo crec que sí. Hi ha una línia vermella que està posada, que és que en el programa de Convergència i Unió o en el programa del president Mas hi haurà la independència. I si Unió diu ara que hem de no sé què i no sé quantos, doncs no és que se'ls farà fora, és que segurament diran és que no estem d'acord amb aquest programa, no? Perquè el president, si convoca les eleccions, és per dir, ei, posem-ho sobre la taula...
Sempre i quan siguin coherents, eh?
Aquí el president jo no tinc dubte.
No. Unió Democràtica.
Bueno, que al final acabin sumant-se per allò del no sé què... No sé, però aleshores sí que faran un ridícul i jo tampoc no els veig, perquè si no jo no calia fer tot això. I per tant, el que ja ho saben aquest any jugant, que en el programa del setembre anirà clarament en el programa, doncs escolta, Catalunya aposta per la independència, per tant s'hauran de mullar. El que és veritat és que és la primera vegada que hi ha uns pesos pesants, tan pesants, que contesten a la direcció del partit, a Unió. Això una cosa és tenir un discul que vol no sé què i intenta convèncer les bases i al final s'emporta uns vots, i l'altra cosa és que no, que la segona autoritat de Catalunya, que és la Núria Gispert, digui no, jo, perdó, no estic d'acord amb això, votaré que no, perquè el que sí que vull és la independència, perquè ja no hi ha manera. Un expresident del Parlament també, diversos diputats assenyalats, entre els quals un Sant Cugatenc, el Joan Requesens, i molts altres diputats que havien estat alineats amb la línia de... tot aquest gruix d'un gruix important d'Unió que aixequi la mà dient no, és que jo no estic d'acord amb el que diu en Duran.
Però un matís, tu saps que entre els partits i les dinàmiques dels partits pots tindre molta projecció externa però tindre molt poc pes interior. És a dir, jo això penso, dubto que el senyor Rigol tingui gaire pes dintre de Suárez Unió i la Núria de Gispert no ho sé, però aquest element és fonamental. És,
no, no, i no estic dient,
interns dels partits,
i no estic dient que guanyin, eh?
No,
ho tenen complicat per guanyar,
tingués en compte això que...
Però també és veritat el que deien, que segons dades que van facilitar ells mateixos, fa un parell d'anys n'hi havia 10.000 militants i ara n'hi ha 4.009 o 4.090, deien avui.
Bueno, les xifres de militants dels partits no te les creguis.
Exacte, no te les pots
creguis. La transparència en aquest àmbit...
No te les creguis. Fins si vols que te'n posi avui.
Tu fixa que quan dona resultats als processos interns només diuen han votat a favor 60%, en compte el 40%, però...
De 10, que van anar a votar, o sigui que 6 van votar.
Va, parlem d'Ada Colau, que serà amb tota probabilitat futura alcaldessa de Barcelona. Ahir es reunia amb els dirigents de l'ANC i d'Òmnium Cultural i saltava la notícia, anunciava que anirà a la manifestació de la Diada de l'11 de setembre a la Meridiana per visualitzar, deia, la pluralitat del procés. Què els sembla?
Bueno, és que a mi tot aquest debat entorn a Ada Colau em sembla indecent, m'ha semblat indecent, sobretot la postura del senyor Alfred Bosch. M'ha semblat senzillament indecent. I tantes coses, però l'Anna Colau va dir el primer dia que ella havia anat a votar, i havia votat sí, el 9 de novembre, no se n'ha amagat mai. Després, perquè va dir que ella estaria en un govern municipal o en un equip de govern que està a favor del dret a decidir i que una de les coses que plantejaria la ciutadania de Barcelona és una votació si l'Ajuntament s'ha d'adherir a la...
Associació de Municipis per la Independència.
Bé, a veure, a mi ha semblat pura estratègia política, pura filfa mediàtica, tot aquest pressing que se li ha fet, quan la gent havia votat, òbviament, o majoritàriament en clau municipal, i el que s'havia de fer és un acord municipal per veure com es governa Barcelona, que era el debat, no? Per tant, no sé, jo espero que s'arribi un acord, no sé si com el de Sant Cugat o incorporació d'altres forces a l'equip de govern, i que, escolta, i que ningú qüestioni la legitimitat de la Colau per ser alcaldessa. Jo recordo, i crec que ell personalment s'ha portat estupendament al Trias, jo crec que ha rebut moltes pressions, i no només polítiques, d'altre tipus que l'ha fet d'allò, però el Trias jo crec que ell personalment ha estat impecable. Jo recordo que en el debat que es va fer TV3, l'únic que jo he vist, va dir, escolta, jo només que perdi per un regidor, per un vot no seré alcalde, serà alcalde de la llista més votada. Bueno, doncs, escolta, siguem coherents. Després vindran tots els problemes que n'hi haurà i més per governar Barcelona en minoria. Però bueno, engeguem amb qui és la persona més votada i escolta tu, que com deia abans el Toni, també serà una de les coses interessants de veure i bueno, i serà un... Jo crec que serà el d'allò, com si el laboratori, per veure que dona de si governs novedosos en minoria. Jo crec que serà... Bueno, i per la importància que té Barcelona, no?
Tenim també el cas de Badalona, que si volen després...
Bueno, és l'altre tema.
A veure, governa en minoria i hi haurà de trobar suports doncs, amb qui és el dissenyador del model de la Barcelona actual, que és el PSC. Per tant, Ada Colau, moltes de les coses que ha criticat o els canvis que ha reivindicat en campanya els haurà de negociar amb aquells que són els autors, no, de la Barcelona actual, perquè de fet l'alcalde Trias hauria fer les modificacions que va fer, però ha estat 4 anys, no?
Sí, llavors... el mateix que li passa a l'oposició s'ha encugat per una altra força política.
Llavors... Iniciativa, que està dins de Barcelona en Comú.
I Iniciativa, exacte, que és també el coautora del model de Barcelona, no? Per tant, jo crec que serà entretingut veure el mandat, com dèiem. Centrant-nos en la reunió, d'entrada trobo coherent, no només coherent, sinó normal, doncs, que l'Ajuntament de Barcelona, amb l'alcaldessa de Colau, permeti la manifestació prevista a la Meridiana per l'11 de setembre. Sembla
no vaig permetir, aquí hi aniria.
No, deixa'm començar pel començament. Per tant, això ho trobo... Vaja, és que per mi l'aberrant seria prohibir-lo. O sigui, la proposta de Ciutadans és el que és d'un caire autoritarista i antidemocràtic absolut, no? Per tant, Ada Colau, com defensora que és de drets socials, de drets democràtics, de la pluralitat, de la participació, no podia prohibir de cap manera aquesta manifestació, sinó que ha de posar els elements perquè sigui possible. Que hi vagi o no hi vagi, ella a nivell personal, home... a dia d'avui ja no són manifestacions pel dret a decidir. O sigui, en el moment que el dret a decidir ha estat negat, i és el que ha fet que moltes persones, com la pròpia Ada Colau, el 9 de novembre, anessin a dir sí, de fet ella ho ha explicat més d'una i dues i tres vegades, el perquè del seu sí, o sigui, no és un... és que sóc clarament independentista, sinó estem en un escenari on Espanya no ens dona cap altra opció que el sí. per tant, fins a dia d'avui veig una línia doncs coherent en el discurs de Colau. Ara faltarà veure què passa amb el Guanyem Barcelona, tota l'amalgama de sensibilitats que hi ha allà dintre, quin suport real donen doncs, a l'Ada Colau amb aquest tema concretament doncs, de l'autodeterminació o de la reivindicació de la independència a Catalunya.
Marc.
Home, sembla que hagi passat molt temps des de les eleccions i encara no fa 10 dies, però jo ja ho veig diferent, no? I ara potser una de les coses que s'hauria de reconèixer és que es va ser una mica injust o s'ha tornat en contra d'un mateix les pedres que es van llançar en el tema sobiranista a la Colau. No sóc defensor gens d'ella, però en aquest cas crec que no hagués calgut posar-la en evidència amb les seves incoherències del tema nacional, perquè el procés no el lidera doncs, un ajuntament, per molt que sigui la capital del país, sinó que és doncs, de la societat civil, dels partits i del president o del Parlament, i per tant no és una peça, diguéssim, imprescindible, però sí que és molt important, però no que hagués calgut potser dir és que si guanya la Colau no hi haurà independència, sembla que s'havia arribat a dir. No, això no és així, perquè no és així, i perquè a més el partit no és un partit, és una aliança ciutadana amb sensibilitats diferents i per tant ara ens torna a sorprendre una mica i d'aquí 3 dies sortirà un del mateix grup dient tot el contrari, que Catalunya és Espanya, que aquí no hi ha res a fer, no? Per tant, jo crec que en aquest punt s'ha de treure la pressió sobre el tema de Barcelona, que ja és prou complicat, i el tema del procés i la independència anirà, i que fem les manifestacions a Barcelona perfecte i que vingui l'alcaldessa encara millor, però no crec que hagi de ser un element que hagi d'incidir ni posar-hi més. L'altre tema és que en aquest resultat d'aquestes eleccions hi ha una sèrie de partits d'esquerres que han de perdre la visibilitat. Hi ha una cosa és dir, no, anem a estar darrere de les pancartes, anem a estar a les manifestacions i a totes les contestacions. L'altra cosa és dir, no, perdona, ara tu tens la vara de mando, tens uns tios de Movistar que s'estan queixant aquí, tens que decidir un World Congress de Mobile, tens que decidir coses, i on poses la signatura? I és molt fàcil a vegades fer política des de l'oposició, sí, però quan has de tu governar i has de prendre decisions és més complicat, no? I aleshores passa bastant, bueno, passa a Barcelona i passa en alguns llocs els està passant a la CUP, no? Que fins ara era... però ara han de governar.
Va, parlem d'un altre tema perquè se'ns acaba el temps, però important. Fons Monetari Internacional, que ahir torna a pronunciar-se, a fer un informe sobre la realitat econòmico-social a l'Estat, autonomies incloses, i demana més retallades, en concret en sous, en sanitat i educació, on demana explotar les opcions de copagament, i també acabar d'una vegada per totes amb això de l'IVA reduït. Aquestes consignes que llença el Fons Monetari Internacional són rebudes per Mariano Rajoy, president del govern espanyol, que diu no tenim previst fer aquestes reformes ara per ara. Com ho veuen? Perquè sembla que no n'hi ha hagut prou amb les retallades i això no té final, no?
La demanda de reformes del fons no té fons, valgui la redundància del xiste, vull dir,
però d'altra banda reconeixen que el creixement serà del 3,1%, ja, l'economia europea que més creix.
Jo crec que és un reflex del que tenim davant, no? És a dir, per una banda tothom reconeix, i perquè algun dia havia de passar, que les xifres macros estan millorant i tal, que està molt bé, diguem-ne que a efectes estrictament econòmics sembla que estem sortint de la recessió i probablement de la crisi, però el tema, i és un incident fonamental, és en quines condicions sortirem, en quin model social. Perquè clar, el que defensa és el model de devaluació interna, que sembla que consisteix en rebaixar els costos salarials per ser més competitius sense tenir en compte la repercussió social. El gran debat ja no és si sortirem o no sortirem de la crisi, si pujarà un 1, 5 o 2. El debat és en quin model social sortirem de la crisi. Treballar ja serà garantia per una vida digna o no? Treballarem tots? Serà tot treball precari? Jo crec que aquest és el debat, i el Fons Monetari això se li en fot un pito.
Si recorden, el Fons Monetari va fer un indici d'autocrítica dient que les polítiques d'austeritat havien sigut excessives tenint en compte la situació, que era que les economies estaven embarrancades. Ara, ahir, el que diuen és, ara sí és el moment d'apretar, perquè ara l'Estat està entrant en recuperació, per tant, ara sí que es poden fer mesures d'austeritat sense un efecte social tan traumàtic.
Això va passar també al principi de la crisi, el 2009. Me'n recordo que va sortir el secretari d'Estat d'Economia dels Estats Units, i el Sarkozy, dient, hay que reformar moralment el capitalisme. Quan vam veure que... Ja no va tornar parlant mai més, però això, el Fons Monetari és el mateix.
Bueno, jo crec que estem davant... Res, has dit la paraula clau, no? O sigui, el capitalisme més ferotge, que a més és el que fa caure governs, posa presidents gairebé assenyalats a dit, com va ser el cas d'Itàlia, etcètera, i Grècia. Amb una intenció molt clara, que és doncs mantenir els privilegis i el lliure comerç doncs d'una sèrie de poders econòmics, bàsicament és això. Òbviament és una gent que els interessa molt poc el benestar del ciutadà de peu i la qualitat de vida dels nostres països, per tant, posar-ho entre cometes. Jo crec que cada vegada més, malauradament, la distància entre el poder econòmic i el poder polític és massa àmplia. Se'ns ha anat de les mans, mentre les coses han anat bé, ha sigut fins i tot la pròpia esquerra que ha cedit espai en aquest liberalisme ferotge. I per tant, ara en paguem les conseqüències. No és res més que això. El que cal doncs, és una reflexió profunda i global i evidentment doncs, elecció rere elecció intentar optar per forces polítiques que posin una mica de fre i seny en aquestes mesures.
Home, aquí la clau és que realment la democràcia és una cosa i les finances sembla que vagin per un altre camí, no? I aquests dos poders que tu comentaves, doncs està clar, nosaltres escollim uns governants que vetllen doncs per això, perquè tinguem un IVA pagable amb preus de llibres barats i menjar sense IVA pràcticament i que és el lògic, però tenim una altra gent que d'alguna manera també dirigeix els nostres destins, que són els que s'encarreguen doncs de algunes directrius de la macroeconomia i fan propostes i intenten arribar o coaccionar o condicionar en els dirigents polítics de cada un dels països perquè apliquin doncs, aquestes mesures. I aleshores doncs, ells van dictant les seves, el que seria òptim per a les seves previsions econòmiques i al l'altre costat de la balança doncs, hi ha els polítics que diuen no, perdoneu, però això aquí no ho aplicarem. I la Merkel, si no li interessa per a Alemanya, serà la primera que no en farà ni cas. I l'Obama, si tampoc li interessa per als Estats Units, tampoc ho farà. I què passa? Que queden els pringats que diuen, bueno, aquests sí que han de complir les normes.
Però llavors et faran caure la borsa i jugaran amb la prima de risc.
Se'ns acaba el temps, anirem veient com evoluciona això. Dissabte no sé si els veurem a la sala de plens de l'Ajuntament per aquest ple de Constitució. En tot cas, per tots els que ens escolten, que sàpiguen que si els interessa i no poden ser-hi, ho podran seguir a través de Cugat.cat. Oferirem el ple en vídeo en directe a través de la web, que podran veure còmodament des de casa, a l'ordinador, a les tauletes o als telèfons mòbils. Toni Ramon, Jordi Casas, Marc Monells, gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Bon dia.
Bon dia.
El gall del monestir.